Benvingudes, gràcies. Bueno, estem molt contents que sigueu tants i bueno, avui és un dia especial, és la primera vegada que en Gary ve a la ciutat de Girona i jo crec que podem estar contents de que sigui aquí. En Gary és doctor, és professor de la City University de Londres i sots director del Deafness and Cognition, Deafness Cognition and Language Center de la UCL, de University College de Londres. I bé, jo diria que és un expert en el desenvolupament dels nens amb sordesa, amb dèficit auditiu. I aquesta és la raó per la qual avui està aquí. Ens parlarà sobre quines són les conseqüències d'aquesta condició, sobretot en el pel que fa al llenguatge i la comunicació dels nens que tenen aquest tipus de dèficit, i la resta ja us ho explicarà ell. Moltes gràcies.
Gràcies, Fes. Bon dia a tothom. Vaig a intentar seguir en català, però si no puc més, canvio una mica al castellà. Doncs, no sóc molt català parlant, però vaig a intentar. Gràcies, Fes, per la invitació. Estic en Catalunya perquè faig un intercanvi Erasmus. L'Erasmus també existe per a la gent gran, però no és classes, és professors. Doncs estic en l'Autònoma de Barcelona i faig classes aquesta setmana amb el curs de logopèdia. En Londres jo soc professor de logopèdia, no soc logopèdic jo mateix, però jo dono cursos de psicologia a les meves estudiants de logopèdia. Jo crec que hi ha persones de logopèdia aquí, no? Sí? Sí. Doncs gràcies, perquè vull explicar una mica de les investigacions sobre llenguatge, comunicació i la cognició social en nens sords. Jo crec que és molt relevant per a la logopèdia, per a la psicologia, educació, etc. Vam fer una mica trilingüe avui. Les slides estan en anglès, però jo vaig a traduir una mica i després, com he dit, si no trobo paraules catalanes, vaig fer una mica de code switching en castellà. Vaig començar una mica amb un vídeo. És un vídeo que és en YouTube. Jo crec que ara hi ha més que dos milions de tocats amb aquest vídeo. És molt interessant. És una mare sorda que que parla en llengua de signes del meu país, del britànic. I la seva filla té 23 mesos i és sord també. I estan parlant de cumpleaños, un cumpleaños de la nena fa una setmana, i la nena està recordant tots els regalos, i la mare parla de Sisi, el regalo de l'amic, el regalo de l'amica, etc., etc. reacción molt típic, no? Una nena de dos anys, la mare, fa molt treball, no? Fa molt andamenatge, no? Fa molt treball, a molta repetició, i la nena té problemes, alguns problemes d'articulació de les signes, però la mare comprèn de tot i és una conversació molt fluida. I també puguem fixar dues coses interessants. El tema de la conversació és del passat i no hi ha regalos, ni ties, ni amics en la cuina. Doncs és interessant que la nena està parlant amb coses abstractes, no? Que no estan a su alrededor. I també puguem veure que hi ha molt atenció conjunta, no? Jo crec la conversació dura com 10 minuts i la nena i la mare estan fixats amb les ulls per 10 minuts. I és molt important perquè si no mires no comprendes, no? En llengua de signes. Aquí puguem dir que la nena té molta sort perquè és en una situació perfecta per ella, no? Perquè la mare puc explicar el món, no? El món enter amb llengua de signes. Però aquesta situació no és molt normal per un nen sord. Aquí tenim una representació de la població sord. En blau és la nena que en el vídeo és ella representa 5-7% de la població sord que té pares que utilitzen llengua de signes. La gran majoria aquí en gris són nens sords com pares oients que no saben res de llengua de signes ni comunicació amb persones sords. Doncs comencen potser aprendre què és la sordera amb el naixement del bebè, no? Doncs normalment aquests nens tenen un desenvolupament, un desenvolupament de llenguatge amb dificultats perquè el medi ambient no està molt adequat per al desenvolupament. Una mica més informació sobre sordera. Puguem dir que no és una condició molt gràcies al Senyor, gràcies perquè no volem nens sords, clar, però hi ha un nen en cada 1000 bebès que naixen amb un dèficit auditiu. Però aquest dèficit puc variar molt, puc être un dèficit de causa genètic o d'una infermitat del bebè en útero, per exemple, meningitis. No és meningitis en castellà, català? Doncs la gran majoria té pares oients, com he dit, i la gran majoria de nens petits sords té un implant coclear. És una intervenció molt gran, és una operació enorme, és un agujero en el cap, és molt gran. Però sabem en molts estudis que pot ser la meitat de les nens amb un implant coclear necessiten encara per comunicar una llenguatge visual i molt important en els anys aviat, 0 a 6 anys. I després, amb la logopèdia, amb la teràpia, amb l'implant coclear, la llengua oral pot millorar i esperem que són nens que puc integrar i parlar bé amb les, la família oient després. Però al principi és un desenvolupament molt, molt difícil, molt lent. Ara vull ensenyar l'altra banda. No? Aquí tenim una nena amb un implant coclear, 2 anys també, sorda del naixement, etc. No té dèficits cognitius, és una nena molt intel·ligent, etc., molt social, però està en una situació difícil perquè la seva mare i pare també estan aprenent com comunicar amb la nena. I la nena cada dia és més gran, no? Les nens no paren i esperen les pares d'aprendre a comunicar. Les nens estan més grans cada dia. Vam veure que és una conversació una mica diferent a la de la cuina sobre els regalos i cumpleaños. És una conversació molt típica per a un nen sord d'aquest edat. És vocabulari, és una conversació una mica didàctica. La mare està ensenyant vocabulari a la nena. No, la mare no és logopeda ni professora, res. Ella és la mare de la nena, però la conversació és una mica didàctica i parlen de colors, i colors com el groc, el vermell, verd, etc. I la mare intenta comunicar en llengua de signes i parlen al mateix temps. I és molt, molt típic per a un nen sord. Molt diferent, no? La interacció parlant de coses en la taula no és una conversació molt abstracta, però la diferència més gran és que no hi ha encara atenció conjunt. No? Les dues persones no parlen com hem de parlar, no? Sobre un tema conjunta, intercanvis, conversació. No és una conversació encara. Doncs, és la situació molt típic. Quasi tots els nens tenen una situació una mica així en casa, els primers anys, i quan la logopeda arriba o els professors, poden els pares aprendre una mica més sobre com comunicar diferentment, utilitzar altres estratègies, però aquestes estratègies no són estratègies naturals per a nosaltres, perquè nosaltres, jo puc parlar ara molt bé sense mirar a vosaltres, no? Però aquí és important utilitzar altres estratègies perquè la nen capta una mica de què parlem aquí. Doncs si començo a parlar una mica del... no puc dir desarrollo en català, és molt difícil. Donc, si parlem del desarrollo del llenguatge, una medida del desarrollo del llenguatge és vocabulari. Okay? Paraules que surten del nen en comprensió i producció. Vocabulari és important per explicar, per comprendre el món. El món, la cuina, la casa, els amics, etc. I una manera d'avaluar vocabulari en nens és una llista que els pares contesten en comprensió i en producció. Aquí Elisabet Serrat ha fet la mateixa, i col·legues ha fet la mateixa avaluació per famílies catalanes, però existe també en anglès i en llengua de signes britànics. Doncs, què han de fer les pares? Aquí és un exemple d'una pàgina de pares en les caixes al costat d'unes paraules que estan agrupats en camps semàntics. Per exemple, aquí és la gent, indiquen amb una fletxa, sí, el meu nen, comprendre la tia, la paraula tia, i també produce el signo o la paraula tia, també. I així puguem avaluar tot el vocabulari que el nen té en comprensió i producció. Sí? Està fàcil, no? Per nosaltres, les pares, com moltes no estaven molt alt nivell en llengua de signes, algunes vegades no sabien què era el signo perquè estaven aprenent llengua de signes en classes al costat de treball de cuina, etc. Era una mitja hora cada setmana de fer classes. Utilitzam una pàgina web per indicar cada signo. Okay? Per exemple, aquí era un model de nen que utilitzava el seny, per exemple, el signo bateria, la bateria d'una antorxa, així, la bateria. Doncs el nen utilitzava el signo i la mare o el pare pensava, sí, el meu nen comprende o produce este signo. Okay? I en anglès ja tenim una lista con normes, etc., de l'anglès. Doncs puguem estudiar el desarrollo de l'anglès i llengua de signos en els nens amb pares oients per comparar el desarrollo del vocabulari en les dues llengües. Doncs aquest és l'estudi, és molt nou, acaba de sortir, utilitzant el MacArthur-Bates lista per a vocabulari en 16 nens amb pares oients que estan en... les pares intenten que les nens són bilingües en dues llengües, anglès i llengua de signes. Doncs aquí tenim un gràfic que indica en blau el número de paraules en anglès, English, en comprensió i producció. Okay? En blau. I en violet és llengua de signes. Llengua de signes, número de signes de comprensió i producció. dos coses podem veure, que no hi ha diferències entre les dues llengües, els nens estan aprenent les dues llengües al mateix velocitat, a dos anys, a nens que en comprensió tenen un nivell molt gran i altres nens tenen un nivell molt baix. La variabilitat és enorme, no puc exagerar més la variabilitat que existeix en aquest grup. I la variabilitat de llenguatge en nens sords és enorme, és molt, molt, molt gran. Ok, aquest és les dues llengües. Ara podem comparar els nens sords, els mateixos nens, amb nens de la mateixa edat, però oients de dos anys, amb l'anglès. Què és la diferència entre un nen sord i un nen oient amb la mateixa avaluació? Aquí en blau són les dades del anglès, monolingües, nens oients, amb pares oients, nens normals, com jo, una mica més petit. En comprensió i producció és molt clar que hi ha molta diferència. No són com un nen oient en el desenvolupament de l'anglès, en les dues llengües. Podem veure que el nen que tenia el més gran comprensió en anglès aquí arriba al nivell més baix de les nens oients. Doncs la variabilitat de les nens sords és enorme i la variabilitat de les nens oients és menys, i incluso les nens com millor desarrollo no arriben a alcançar la mateixa variabilitat de les nens oients. Elisabet? Sí, tots amb implants. La nena del vídeo és un exemple de... Sí. Tots amb pares oients, i els pares amb molta voluntat estan, com tots els pares, volent aprendre la llengua de signes, i fan tot que puc. Ara podem comparar amb sords de pares sords, ara, ok? Doncs, què és la diferència ara entre la comprensió i producció de paraules en signos comparando nens sords de famílies sords i nens sords de famílies oients? La mateix resultat és tan més baix que els nens de la mateixa edat de famílies sords. És una mica fàcil veure per què estem comparant gent diferent, no, situacions diferents de família. Doncs en blau és el nivell vocabulari de signos de famílies natives de llengua de signos, i en violeta els nens de famílies oients. Hi ha diferència en comprensió i producció. Okay. Però algo més positivo. Baixa. Ah. Quan comparem els nens sords de famílies oients, els non natius, podem veure una correlació positiva entre el nivell que alcança l'anglès i llengua de signes. Més fàcil és dir: si un nen té un bon nivell de signes, té un bon nivell de paraules anglès en producció. Un nen que no té signes té baix nivell de paraules també. No podem explicar exactament la relació, però podem dir que un nen que aprenda llengua de signos no és malo, és lo contrario, per al desarrollo de lengua oral. I les logopedes és important perquè hi ha molta metodologia, mitos, mentides, històries, anècdotes, que nens que saben llengua de signos no van a parlar bé després. I aquí vem lo contrari. Más signos, más paraules. Más paraules, más signos. I les dos llengües, com cada bilingüe, funcionen junts per ajudar les dues llengües. No és malo aprender llengua de signos, lo contrario. Per concluir una mica, molta variabilitat en les dues llengües, en nens amb pares oients. Comparant nens oients, nens sords, de famílies sords, dos grups natius, el desarrollo és més lentament. Però, introduzco aquí una mica terminology. La paraula bootstrapping és una idea que un nen pot utilitzar informació o coneixements anteriors per ajudar a aprendre informació, coneixements noves. I aquí explico que el llengua de signos pot treballar com un bootstrap, com coneixement anterior per ajudar el desenvolupament de la llengua oral després. Okay? És una mica metàfora que és una plataforma més fort en llengua de signos per a que la llengua oral pot créixer amb una fundació més fort. Aquí un estudi nou d'aquí de d'Espanya, sí, és de Madrid, un grup de 17 nens, 17 nens amb implant coclear en escoles bilingües en la comunitat Madrid. Bilingüe vol dir llengua de signos espanyola i castellano. Utilitzant una versió del MacArthur-Bates CDI, la llista per a pares, en dues vegades. I la diferència era un any entre tempo 1 i tempo 2. I aquí eren petits les nens, però puguem veure interessant dues coses. Les dues llengües, castellano i llengua de signos espanyola, creixent junts. Molt bé, el nen vocabulari està augmentant entre els dos temps. És el que volem veure, no? Clar. Però interessant, la llengua dominant canvia una mica. Al principi, quan el nen és més petit, el vermell és una mica més fort que el blau, el castellano. Però 12 mesos després, un any després, està canviant la llengua dominant. Per què? Perquè l'implant coclear està funcionant millor. La logopèdia està funcionant, és el que volem veure. Una integració al nen a les altres nens oients en l'escola. Però, important, no hem esperat 2 anys o 3 anys per veure el començat de la llengua oral. Ja tenim aquesta plataforma fort en llengua de signos al principi que la llengua oral pot tomar avantatge, el bootstrap, pot utilitzar per créixer més fort i volem aquest perfil en les nens. Ok. un poco de consecuencias ahora. El vocabulario con evaluación del desarrollo del lenguaje es muy limitada, es muy pobre. Lo que queremos es evaluar las habilidades sociales, pragmáticas y sociocognitivas del nen. No solo el vocabulario. El vocabulario no nos da mucha información sobre el desarrollo del nen. Y sabemos que el desarrollo de habilidades sociales, pragmáticas, sociocognitivas, están muy ligados, muy importantes, la importancia, la ayuda de comunicación y intercambio con personas diferentes, en contextos diferentes, de personas que hablan como nativos la lengua. Okay? Para ser un usuario de una lengua nativo en todos los sentidos, es importante tener mucha comunicación, mucho intercambio y mucha experiencias sociales comunicativas en diferentes contextos. No es aprender vocabulario que vas a ser un bilingüe en catalán. Yo puc llegir listas de vocabulario en català, però no m'ajuda a parlar ara amb vosaltres. Necessito experiències comunicatives amb persones adultes, natives de la llengua. Doncs, ara vaig a parlar una mica de les conseqüències possibles d'un desenvolupament lento del llenguatge. Doncs quan comparam les dues situacions de comunicació de mare amb una nena, una cosa que és òbviament diferent és l'intercanvi d'idees abstractes. En una situació la conversació era molt rica i en l'altra conversació era molt pobra. I podem utilitzar una idea d'una autora important, psicòloga, de aquí, en la situació primera, estan treballant sobre una comunitat de mentes. Estan pensant en coses en comú en lloc de professora ensenyant vocabulari a una niña. Sabem que la sordera no és una discapacitat d'aprenentatge. Els nens sords, la gran majoria, són intel·ligents, normals, tenen totes les capacitats que un nen oient. I també sabem en quasi tot la cognició, en moltes coses de la cognició, el desenvolupament de la cognició, no hi ha diferències gaire entre nens sords i nens oients en la cognició general. Però hi ha algunes diferències del desenvolupament de cognició específics en alguns camps de cognició social, en cognició de metacognició. Diferències entre un nen sord amb un desenvolupament de llenguatge lentament i un nen sort de família sort o un oient normal. Hi ha diferències. I ara vaig a parlar una mica de dos coses, dos camps de cognició que jo veo que tenen conseqüències, implicacions del desenvolupament previ amb dificultats del llenguatge i comunicació amb les pares. més tard, la falta de comunicació, conversació, intercanvis amb una persona nativa de la llengua té conseqüències més tard en el desenvolupament d'alguns camps de cognició. I què són els camps? Cognició social i funcions executives. Podem avaluar cognició social de diferents maneres. Tots sabem la tarea de Sally i Anna, no? Alguien que vol que explico una mica? No? Si no hi ha... Sí? Sí? Doncs en la història hi ha un objecte en la cesta i hi ha dos muñeques, Sally i Anna. Sally pone el objecte en la cesta, después sale, después se marcha y Anna esconde el objeto ahora en la caja, en la caja. Cuando vuelve Sally, ¿dónde va a buscar su objeto? En la cesta. Pero si el nen no entiende las consecuencias de información previa para la cognición social, va a pensar que Sally sabe que el objeto es en la caja, porque yo sé dónde está, entonces Sally sabe también. Y también podemos usar otras pruebas, por ejemplo, la prueba de Smarties. Entonces, de estudios previos de niños sordos comparados con niños oyentes, más o menos a 5 años vemos que los niños de padres sordos, ¿no?, los nativos y los niños oyentes, empiezan a entender que Sally no sabe dónde está su objeto. Sally busca el objeto en la cesta. Antes están convencidos que si yo sé dónde está el objeto, Sally también sabe dónde está. Y a 6 años la tarea es demasiado fácil. Okay, para estos dos grupos, niños sordos de padres oyentes tienen un retraso de 3-4 años con la tarea, y no hay diferencias de estas dos líneas abajo entre padres que utilizan signos y padres que solo hablan con sus niños sordos. Los dos grupos tienen 3-4 años de desarrollo más lento. Ahora sabemos también que los niños no necesitan tener 5 años para entender las creencias falsas. Podemos usar tareas más modernas, por ejemplo el eye tracking. En esta prueba el niño no necesita hablar, no necesita entender instrucciones complicadas como en Salian y las cajas y las cestas, etc. Solo necesita mirar una historia de 30 segundos. En la historia, un gato, como todos los gatos, quiere comer el ratón. El ratón se esconde en la caja María y después el gato sale de la pantalla, y mientras el ratón cambia de caja. Cuando el gato entra de nuevo, ¿dónde va a buscar el ratón? En la María. Entonces usamos las miradas, las fixaciones de los ojos, para ver dónde piensa el niño va a mirar. Si el niño mira hacia la entrada de la salida del tubo al lado de la caja María, entiende que el gato no sabe dónde está el ratón de verdad. Pero el niño, si empieza a mirar por sus ojos del otro lado, esperando que el gato aquí, cuando entra en el tubo, va a salir aquí el gato. Si el niño mira aquí, no entiende las creencias falsas. No entiende que el gato no puede saber dónde está el ratón. Tiene que tomar en cuenta la información previa, la situación, que el gato no estaba cuando el ratón cambiaba de sitios. Y así podemos estudiar niños de 12 meses. Nosotros hemos utilizado esta prueba con niños de 2 años y las diferencias eran muy fuertes. Los niños oyentes aquí miran correctamente en el lado amarillo. También miran un poco del tiempo en el lado de la caja roja, pero la mayoría del tiempo están esperando el gato al lado bueno, donde si utilizan sus creencias, conocimientos de creencias falsas, el gato tiene que salir de este lado. En cambio, niños sordos de padres oyentes de 2 años no tienen ni idea que el gato no sabe dónde está el ratón de verdad. Ellos miran todo el tiempo esperando el lado rojo, donde ellos saben está el ratón, aunque el gato no estaba mirando el intercambio de cajas. Entonces, las consecuencias de una experiencia diferente o difícil de comunicar en casa puede ser que influye el desarrollo de cognición social, incluso en niños de 2 años, antes que empiezan a utilizar frases o vocabulario, etc. En un estudio siguiente, utilizando una tarea de conversación, pedimos a los padres, por favor, explica lo que pasa en la foto a tu niño. El niño no necesita hablar, puede hacer una conversación si quiere, pero la observación es qué dice la madre al niño. Aquí, por ejemplo, ¿qué dirías vosotros? La niña está pensando qué quiere para Navidad. ¿Te acuerdas la semana pasada? Fuimos al Corte Inglés para ver Papá Noel, etc. Utilizas una conversación utilizando palabras de abstractas como ¿recuerdas la semana pasada?, etc. No es muy típico para nosotros oyentes de decir Papá Noel es gordo o ¿qué color es su traje? ¿Qué color es su barba? No utilizamos una didáctica con niños de 2 años. Normalmente estamos provocando conversación sobre la comunidad de mentes, como decía Nelson. Entonces, en este estudio comparamos niños, madres de niños oyentes, aquí en negro, mucha proporción de la conversación utilizando las palabras pensar, saber, recordar, olvidar, palabras abstractas, y también mucha conversación, mucha proporción en negro aquí, de mucha proporción de la conversación está basado en vínculos a la vida anterior del niño. ¿Cómo era tu Papá Noel en Corte Inglés? ¿Era igual o era diferente? Cosas que hemos visto en el vídeo de la madre sorda, hablando del pasado, es mucho más importante para el desarrollo de teoría de la mente que hablando del ahora mismo y colores, etc. Colores o tamaños. En verde vemos la proporción de las madres oyentes con niños sordos, de la proporción de palabras o construcciones abstractas. Son como 3 veces menos frecuentes. Entonces, la conclusión es, no es solo vocabulario que es diferente en un niño sordo de padres oyentes, pero el tipo de conversación también es diferente. Es una conversación mucho más aquí y ahora que la semana pasada, o qué piensas, o qué sabes, o qué recuerdas. Ahora podemos estudiar otras consecuencias del desarrollo atípico del lenguaje. Es importante para los niños, es una lástima, empiezan tan angélicos, tan bonitos, lindos, etc. Pero muy rápido en nuestra sociedad mala tienen que aprender a mentir, hacer engaños, etc. para sobrevivir, ¿no? ¿A qué edad los niños empiezan a distinguir que una consecuencia puede estar provocada por una mentira o por un error, un fallo de alguien. Sobre 5 o 6 años, los niños empiezan a distinguir que una consecuencia puede ser provocada porque la persona ha hecho un error sin querer. O no, la persona quería hacer esta consecuencia mala porque quería mentir. Entonces, sobre los 6 años empiezan a distinguir. Antes piensan todo es mentira. Entonces, hemos usado una tarea que se llama los 3 ositos. En la historia que el niño tiene que seguir, utilizamos ositos. El primer osito es un poco antisocial, ¿ok? Es un inglés en el metro de Londres. No quiere hablar, no quiere mirar, está en su mundo, ¿ok? Está aquí en la tabla, así, y no se entera de nada. Pero el otro es mucho más simpático, social, y está mirando el mundo con la cara abierta, etc. Entonces, el primero, el antisocial, se llama Ben, y el otro se llama Tom. Entonces, ¿qué pasa? Pues hacemos un experimento un poco botch, un poco de los psicólogos locos. Damos los ositos un pan con mucho molde encima. Es todo verde. Como pan que dejas fuera por una semana, ¿vale? Mo. Molta mo. Y pedimos al niño, el niño oyente, el niño sordo, ¿está bien comer este pan? Y todos los niños dicen, no puedes menjar pan a mo, es horrible. ¿Entienden esto? Está muy bien. Pero importante aquí, el niño toma cuenta que uno de los osos ha visto el mo. Y el otro, el Ben, él no está en el contexto, él no sabe que hay mo encima del pan. ¿Y qué hacemos ahora? Cubrimos el mo con mermelada enteramente para que no puedes ver el mo más. Y ahora introducimos el tercer oso, que es lo llamamos el amigo. El amigo entra y hacemos, ahora el niño sigue la historia, preguntamos a los niños, ¿qué ha visto el Ben? ¿Qué ha visto el Tom? ¿Hay Mo? Sí, pero ¿dónde está? Está abajo de la mermelada. Hacemos muchas preguntas para estar con confianza que el niño ha seguido la secuencia de acciones. Pero ahora, cuando el amigo entra, pedimos al niño unas preguntas. Ben ahora viene de su rincón, saca sus cascos, su libro, y dice, amigo, está bien, come el pan, está muy, muy, muy bien el pan, muy bueno, mermelada, etc. Pedimos al niño ahora, el niño que estamos evaluando, Ben dice una mentira, o ha hecho un fallo. ¿Y qué es la respuesta? Fallo, ¿no? Es un fallo aquí. No es una mentira, ¿vale? Pero el otro no es la misma historia. El, ¿cómo se llama? El Tom. Tom dice igual. Dice, sí, come, está muy bueno. Mermelada, yam, yam, yam. Ahora, ¿Tom dice mentira o un error? Mentira, es el malo, ¿no? Tom es la misma consecuencia, el amigo va a estar enfermo, pero las razones son diferentes. Uno es porque es una mentira y el otro era por un error. Y sabemos que niños entre 5 o 6 años normalmente empiezan a decir el mentiroso, el un poco tontito y poco antisocial. Empiezan a saber porque las consecuencias son diferentes. Antes dicen todo es mentira, los dos están diciendo mentiras, pero empiezan a 6 años, 7 años de distinguir. Menos mal, porque es importante para la interacción con personas. Entonces, en el estudio comparamos 3 grupos, niños oyentes entre 7 y 8 años, como vemos, es demasiado fácil la tarea. Niños sordos de padres sordos, es demasiado fácil la tarea. Niños sordos de padres oyentes no podían seguir la historia, no podían entender las consecuencias, no podíamos hacer la prueba con niños sordos de padres oyentes hasta que tenían un nivel de lenguaje, pero la edad cronológica tenía que ser más grande. Son niños de 9 años, ¿ok? Y como vemos, están a 50%, entonces no captan la diferencia entre mentira y error, como los niños oyentes o los niños sordos de padres sordos. Lo que tenemos que hacer ahora es compararlos con un grupo de niños oyentes con el mismo nivel de lenguaje. No la edad cronológica, pero el nivel de lenguaje, que sea inglés o castellano o cualquier lengua que utilizan, tenemos que compararlos. Aquí en el segundo gráfico que viene ahora, están 2 grupos, un grupo de niños oyentes de 5 años, pero tienen el mismo nivel de lenguaje de los niños sordos de padres oyentes de 9 años, y como vemos, a 5 años están, la tarea no es fácil para ellos, pero llegan a un nivel diferente a los niños sordos de padres sordos. O sea, las consecuencias de las diferencias de comunicación, conversación, etcétera, previa, tienen una consecuencia en entender mentira y error. Ok, paso una mica al el gran psicólogo Vygotsky. Vygotsky pensaba que el lenguaje era importante para comunicación, pero también para pensar. Cuando yo estaba en camino a Girona, aquí está Matí, estaba caminando, Passeig de Gràcia, pensando, Passeig de Gràcia está tancat, he de tornar, anar a Pau Clarís, después baixar. Estaba yo utilizando lenguaje internal para ayudar la meva planificación de viatge. Aquest es aquí, en los 2 círculos, es pensaments verbals. Okay? Puguem parlar sense pensar. Lo farem molt, no? Ah, no he pensat en lo que estava diciendo. O incluso a veces pensamos mucho sin lenguaje, ¿no? Si estamos mirando una obra de arte, música, no necesitamos poner en palabras lo que estamos pensando. Pero para acciones que necesitamos hacer, por ejemplo, en la metacognición, necesitamos pensar cómo pensar, es importante que pensamos utilizando lenguaje. Según muchos psicólogos, después de Vygotsky, de las ideas de Vygotsky. Entonces, podemos ahora estudiar qué son las consecuencias de desarrollo de lenguaje difícil en las habilidades de utilizar lenguaje para pensar. Si necesitas a veces utilizar lenguaje para pensar, pero tu lenguaje no está al nivel adecuado, está más bajo, ¿qué son las consecuencias en tus habilidades de pensar, de utilizar las cogniciones meta, sobre cognición? Aquí entramos en el mundo enorme de las funciones ejecutivas, que son estas: la inhibición, la memoria de trabajo, planificar, organizar, cambiar y monitor nuestros pensamientos. Ahora los catalans bilingües ten ventajas sobre los monolingües, porque en muchos estudios de funciones ejecutivas los bilingües tienen mejor funciones ejecutivas, porque en la vida previa anterior de un niño bilingüe había muchas ocasiones cuando tenía que inhibir una lengua para hablar la otra lengua, tenía que intercambiar entre dos lenguas. Y los estudios de Albert Costa y otros psicólogos catalans y también franceses de Quebec indican que la comunicación rica de bilingües tiene una consecuencia positiva en la metacognición. También sabemos de otros estudios que tener un trastorno de lenguaje, por ejemplo, el TEL, en un estudio muy, muy bueno recientemente, el TEL, trastornos específicos de lenguaje, en un niño que está en un ambiente muy rico de lenguaje, todos están hablando un inglés perfecto a su alrededor, pero el niño tiene un problema en aprender la gramática, el vocabulario, la consecuencia es que este niño tiene menos habilidades de funciones ejecutivas que un niño sin problemas de lenguaje. Entonces, es claro que el desarrollo del lenguaje ayuda las funciones ejecutivas y al revés. Un ejemplo de un niño que quiere hacer un castillo empieza con una representación, tiene que planificar sus movimientos, tiene que hacer en una secuencia los movimientos y después tiene que evaluar lo que quería hacer con lo que ha hecho. Y todos estos pasos necesita utilizar las funciones ejecutivas que están aquí arriba. ¿Okay? La memoria, cambiar, evaluar, inhibir. Y durante este proceso es muy común oír niños hablar a sí mismo. ¿Ahora qué tengo que encontrar? Este no es demasiado grande. ¿Qué quería hacer? Y con la edad, pensando verbalmente, se va desapareciendo explícitamente. Por ejemplo, en adultos, nosotros, cuando tenemos que hacer algo muy complicado, es común oírnos hablar en voz alta, ¿no? Porque podemos controlarlo y hablar internamente, pero cuando hay mucho peso cognitivo, el lenguaje tiene que ayudar mucho más y sale de nuestra boca. ¡Ay, qué he hecho! Esto era un error, tenía que hacer lo mismo, el otro, y decimos, ¡ah! Estoy volviendo loco, hablando a mí mismo. No, es un proceso normal. Claro, si lo haces demasiado, no es normal. ¿Qué tareas podemos usar? El primero se llama el Torre de Londres. El niño tiene que mover los discos aquí con un ordenador y tiene que intentar hacer una configuración de los discos abajo que él puede mover, que es exactamente igual que el dibujo de arriba. Y así con el ordenador el niño hace clic, pues ¿dónde pongo? Aquí, el encima del azul, aquí. Y podemos hacer, esto es el nivel más básico, podemos meter hasta 5 discos y configuraciones muy malas. Por ejemplo, que necesita ir un poco atrás, 3 pasos, para poder adelantar al final. Esta es una prueba para evaluar las habilidades de planificar acciones. y podemos usar con el ordenador el tiempo que pasa resolviendo los problemas y también el número de movimientos que hace. Cada vez que hace clic, el ordenador cuenta movimientos. Entonces, en este estudio hemos pasado estas pruebas a niños sordos, comparando los niños sordos que tenían un lenguaje nativo y un desarrollo de lenguaje más lento, más difícil. Otras pruebas, aquí los bilingües son geniales en esto porque tienen que hacer switching entre dos cosas. Tienen que inhibir un color y pensar en el otro. Entonces, si podéis hacerlo ahora, empiezas a contar a tú mismo ahora en castellano 1 y después en catalán 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la misma tarea, pero el niño tiene que dibujar líneas entre los números. Y decimos primero, sigues un color y ahora cambia de color. Groc, rosa, groc, rosa, groc, rosa, etc. Y es difícil porque el groc está diciendo, yo quiero el próximo. El rosa dice, no, yo tengo que estar el próximo. Entonces el niño tiene que inhibir sus acciones. Aquí, por ejemplo, vemos un niño que intenta hacerlo. Podemos mirar el tiempo que lo hace y cuántos errores que hace durante la tarea. Otra prueba es memoria. ¿Cuál no va aquí? ¿Cuál no va? Este no. Pues recuerda dónde está. ¿Cuál caja? Primero, segundo, tercero. Aquí, ¿no? Tercero. Ahora, más difícil. ¿Cuál no va? ¿Cuál no va? Ahora, ¿dónde estaban? ¿Cuál cajas? ¿Sí? Fácil, ¿no? Vamos hasta 5 cajas. Y para nosotros es demasiado. Entonces, los niños no pueden después de 4 o 5 cajas. ¿Ok? Otra prueba. Cursi. Se llama Cursi. Cursi en castellano. Cursi. C-O-R-S-I. Es memoria visual. Diseñar dibujos diferentes, el niño tiene que saber cuál ha hecho antes para no repetir el mismo dibujo. Podemos medir el número de dibujos diferentes el niño hace, etc. Entonces, en este estudio está en marcha, ahora estamos recogiendo datos. Hemos comparado 2 grupos. Hasta ahora solo estamos comparando los niños nativos con padres sordos con niños sordos con padres oyentes, pero queremos estudiar con más niños toda la variación de desarrollo del lenguaje que existe. Y encontramos muchas diferencias. Solo hay 5 niños en cada grupo ahora, solo resultados preliminarios, pero en todas las pruebas vemos el color oscuro. Son las habilidades de los niños nativos con padres sordos. Están mejor en memoria visual, en recordar el que no va, en dibujar diferentes dibujos. Pero aquí vemos los niños de padres oyentes con un desarrollo de lenguaje con dificultades. Están más lentos ahora, esto es tiempo. Este es los segundos que pasan para hacer la prueba de intercambiar entre colores. Están más lentos aquí en gris claro. Y aquí pasan más tiempo haciendo la prueba del Torre de Londres. Están más lentos que los niños sordos de padres sordos. Entonces, aunque son sordos utilizando signos, puede ser que están pensando utilizando sus signos, están usando un pensamiento verbal en signos, y esto puede ser que ayuda al niño a resolver el problema más rápido. En comparación, un niño de padres oyentes que tiene un desarrollo más lento, esto influye sus habilidades de pensar, de resolver problemas. los niños tienen la misma edad cronológica, pero el nivel de lenguaje es diferente. Ok, entonces estoy acabando. Conclusiones. ¿Sí? 5 minutos. ¿Sí? Claro, con el estudio de funciones ejecutivas queremos mucho más niños para estudiar, pero estos son los resultados preliminarios. Ok. Perdón. Entonces, yo pienso el desenvolvimiento del lenguaje en ensorts está ligado am al accés de lenguatge i conversación i experiències de conversación en casa. No és solo vocabulari. Sisplau, los logopedas, vocabulario és important, però no és més important que conversacions, experiències naturals de conversar, de parlar del passat, de parlar de la família, del avi, com era l'avi quan era petit, etc. Esto és mucho més, molt més important para el desarrollo holístico del nen, no solo vocabulari. Y yo creo también que podemos pensar en lengua de signos, no es un peligro, no es malo, no es el enemigo, sisplau, podemos pensar que es un andamio, un andamenaje, es un bootstrap que podemos utilizar en los primeros años, un any, 2 anys, 3 anys, i com l'estudi de Madrid, després la llengua oral toma el batón i va desarrollando más fuerte, és el que queremos. Però si tenemos que esperar que la llengua oral funciona, perdemos años, y esto no es nada bien. No queremos perder años en desarrollo, queremos un niño que tiene un desarrollo bueno desde el primer momento posible, y después puede empezar a utilizar el implante coclear oralmente, etc. Segunda conclusión es, no es solo en lenguaje que un desenvolvimiento con dificultad tiene consecuencias. No es solo en lenguaje que vemos problemas. Vemos també que els nens amb un desenvolupament amb dificultat hi ha conseqüències grans en la en cognició social, en metacognició, com he ensenyat en els estudis. No és solo en llenguatge, doncs és molt important que pensem en ajudar el nen desarrollar su lenguaje para pensar, para entender los demás, para resolver problemas, para hablar a sí mismo, para entender las emociones, etc. No solo que sabe decir amarillo correctamente. El lenguaje es mucho más importante que articular sonidos, es para estar en una comunidad de mentes, una comunidad de personas que piensan sobre cosas abstractas, emociones, los debates, todas las cosas que queremos un niño se entera cuando llega a la escuela. No queremos que niños sordos lleguen a la escuela primaria y por los primeros 3 años ellos solo están trabajando en articular sonidos y sus amigos oyentes están aprendiendo sobre los debates de independentismo o monolingüismo o todo esto. No queremos una diferencia tan fuerte. Y por último, yo creo que nosotros, los psicólogos, aquí en Girona, en Barcelona, en todos los departamentos, tenemos que trabajar mucho más con los logopedas, para profesores, escuelas, etcétera, para trobar intervenciones, porque es una cosa es decir, ya diferencias, este es muy interesante, para la teoría de Vygotsky, etcétera, etcétera, pero ¿qué podemos hacer para cambiar, para ayudar, para cambiar el futur d'aquests nens? Doncs si que voleu parlar una mica més sobre intervencions, podem parlar ara en les preguntes. I ja està, prou. Moltes gràcies.
al principi, quan hi havia la mare i la filla que parlaven amb el llenguatge de signes dels regals i de l'aniversari i tot això, quan has dit que parlaven amb el llenguatge del teu país, et refereixes a que hi ha diferents llenguatges de signes?
L'última frase era que, repeat.
Que quan has dit que parlaven amb el llenguatge de signes del teu país, que si amb això vols dir que hi ha llenguatges de diferents llenguatges de signes, que no només n'hi ha un mundial o internacional.
No, en Espanya parlen LC, en català és LSC, i hi ha coses similars com taula i tap i taula i porta i puerta, no? O sigui, hi ha coses similars, però són dues llengües diferents. En cada país hi ha altres llengües de signes diferents, sí.
Gràcies. Veig que el teu domini del català és molt bo.
Oh, gràcies.
Del castellà també te'l suposo, de l'anglès és evident. Tinc la curiositat de saber quin domini tens de la llengua de signes.
Qui tinc
jo? Sí, jo tinc curiositat per saber això.
Una mica millor que el meu català i castellà. Sí.
D'acord. Una altra cosa, això era pura curiositat. Una altra pregunta. Els dos vídeos que ens has posat, evidentment són molt diferents. El primer vídeo amb la mare amb la llengua de signes és un enfoc totalment natural, i tu parles d'intervenció, i en aquest cas la intervenció de la mare és totalment natural amb la seva filla. I en canvi l'altre vídeo que has posat, que la mare és oient i la filla és sorda, evidentment la intervenció és molt diferent. És a dir, el vídeo no només es diferencia per la capacitat de sentir de la mare, sinó pel model interventiu tan brutalment distant un de l'altre. Sí?
Sí.
Vull dir que estem d'acord amb tu en que la intervenció logopèdica amb nens sords no té res a veure amb arrencar sons, com tu dius, amb aproximacions fonètiques ni amb desenvolupament del vocabulari. La intervenció logopèdica no té res a veure amb això. Estem totalment d'acord. Però els dos vídeos els trobo exageradament distants amb moltes altres més coses que no només la diferència entre mare sorda, filla sorda, mare oient, filla sorda.
Sí, gràcies. Jo crec que la intervenció, primer, és comunicació i després fonètica, etc. I jo crec que la intervenció de comunicació marxa igualment bé per les mares que volen parlar o fer signes. Són les mateixes estratègies. Quan parles, espera que el teu nen te mira, o parles d'algo, per exemple, Papa Noel, deixa la nena mirar i després fas el comentari sobre Papa Noel. Aquesta estratègia que utilitza la primera mare, naturalment, hem d'ensenyar amb molta freqüència a les mares que volen parlar amb els nens, perquè funciona molt bé en llengua oral també, i amb un nen sord, o si volen fer signes. És una comunicació genèric que va molt bé per al principi de l'atenció conjunta. I després, amb aquest bootstrap, aquest fundació, el nen té interès en aprendre vocabulari, semàntica, etc. Però si el nen no comprèn la funció referencial del llenguatge fins a 2 anys, 3 anys, no encara ha captat que el llenguatge és per parlar del món, si aquest és molt malament.
Però tu no creus que es pot fer directament amb llenguatge oral, això?
Sí, Sí, també. Sí. Lo que dic que són estratègies genèrics que puguem ensenyar a les mares o les pares. Clar, si volem que el nen comença a captar coses del món més aviat, és més fàcil en signos. Però no puguem dir que solo signos. Puguem utilitzar els signos una mica per començar el desenvolupament i si el nen capta, una cosa com aquest vol dir llet. Doncs jo puc comunicar amb les més fàcil si jo vull llet.
Doncs, per què creus que és més fàcil que això?
Sí, és més fàcil per al nen. Doncs després puguem treballar amb el concepte que el nen té. El nen té un concepte ara, amb un referent. Ara puguem treballar que llet, moviendo la boca, articulando, llet és llet. Doncs el nen, per al nen és molt més fàcil. No és perigós o mal que el nen comença amb signos. No és. Sabem, amb molts estudis ara, no és anècdota més que els signos puguem treballar com una primera manera de comunicació, atenció, etc., que després la funció i l'eficàcia de l'implant coclear pot ser molt millor amb un nen que té un vocabulari de concepts abans de l'implant coclear. I la batalla entre signos i paraules està acabat. No hi ha problema si el nen vol començar amb signos i després deixar els signos. Clar, però és difícil deixar començar a articular, comprendre les coses quan no comprendes els conceptes o les funcions pragmàtiques. Sí. Perquè és més fàcil perquè els ulls funcionen en el nen. El puc veure tota la articulació. Sí. Sí, si hem d'esperar que el nen té un crani bastant gros per poder fer un agujero, a 6 mesos els nens oients tenen una comprensió i una experiència comunicativa ja. I l'implant coclear està bé, està molt bé, però no puguem ara deixar que el nen solo té una manera de comunicar. Puguem utilitzar les llengües de signos per a començar la comunicació, la interacció, la pragmàtica, la inferència, l'atenció conjunta. I si el nen té aquestes estratègies forts, adquirides, l'implant coclear va a treballar mucho más mejor en un niño que no necesita empezar desde cero con el oral. Y está ahora, tenemos muchos estudios que enseña esto. No estamos diciendo que el niño no tiene que hablar. Claro, tiene que hablar, tiene que tener logopedia, terapia, implant coclear, etc. Pero es un sentido mucho más inteligente de decir, usamos las lenguas de signos al principio para asegurar que el niño empieza con buenos pasos. Por ejemplo, yo tengo niños en mis estudios, con 4 años el implante coclear tiene un problema técnico, no funciona durante 2 meses. Tienen que sacarlo y poner un nuevo, por ejemplo. ¿Qué hacemos durante estos meses si el niño no tiene nada como una recompensa? Si el niño ya sabe comunicar en signos, podemos decir, pues ahora para 2 meses, mientras preparamos la operación, etc., te vamos a hablar en signos. Claro, yo estoy hablando un poco filosóficamente, porque es muy difícil también que los padres aprendan lengua de signos, claro. Entonces, esto no es fácil, claro. Pero es una meta para los padres si entienden que lengua de signos no es para siempre. Y si funciona bien el implante, el oral, el niño habla, el niño está muy feliz hablando, pues deja los signos, claro. Pero cuando estamos en un restaurante con 1000 personas chillando todos a la vez y el implante coclear no te ayuda nada, pues yo puedo comunicar contigo con signos, porque ¿te acuerdas? Tenemos signos también en nuestro ambiente, claro. No es necesario ahora, yo creo, con todos los avances de los implantes coclear, ya está bien, van a hablar, van a utilizar lenguas orales, muy bien. Pero vemos en nuestros estudios que el desarrollo no es natural. Por eso los logopedas tienen que trabajar con las familias. Si era natural y todo bien, no tendrías clientes sordos en vuestro trabajo. Entonces, no es el argumento de hace 20 años que los signos dañan la palabra, etc. Son sistemas que podemos utilizar complementarios, ¿no? Yo creo. Y no es solo que yo creo, yo leo en los estudios empíricos de esto.
Bueno, no sé, una mica el debat per situar-ho és això, sabem que els nens sords poden tenir implants i bueno, la postura d'en Gary és de que els implants no sempre funcionen en totes les condicions i o potser a vegades no funcionen prou bé com perquè el nen desenvolupi el llenguatge com si fos oient, no? Llavors el debat és anem a fomentar directament la llengua oral o utilitzem un sistema de signes que ajudi al desenvolupament de la llengua oral, no? Hi ha una mica aquestes dues postures a dins de com ajudem el nen sord a desenvolupar el seu llenguatge, no? No sé si algú vol afegir el seu punt de vista, en Gary ha exposat el seu, i també clar, el problema és que podem dir sí, llengua de signes, però clar, els pares oients també tarden un temps també a aprendre la llengua de signes, i allò és una de les coses que pot dificultar també doncs, aquest suport que dèiem que pot donar la llengua de signes a la llengua oral, no?
Sí, el que volia dir és el temps que invertim en que els pares aprenguin llengua de signes, els mestres, els propis logopedes, l'entorn, realment per natural, quan el que volem és la llengua oral, sí, ara sí. El que jo plantejava és que utilitzar llengua de signes en un inici és posar-hi molt de temps perquè pares en l'entorn que no és el seu llenguatge natural, l'entorn no és un llenguatge de signes sinó que és un llenguatge parlat, doncs aprenguin tot aquest llenguatge de signes per fer-lo natural amb l'intercanvi comunicatiu. Per tant, tot això és una despesa que ens hem de preguntar si val la pena fer-la, tenir-la, per després el que volem aconseguir és una parla, una comprensió del llenguatge oral. Això s'abandona, aquest llenguatge de signes, i el que volem és aconseguir aquest llenguatge més natural de parla. Clar, és una despesa tan important a nivell de que la família aprengui els signes, les logopedes, els mestres, tot l'entorn, que es converteix en una cosa que no és natural. O sigui, jo t'ho dic per experiència, el meu propi aprenentatge de llengua de signes no és tan ràpid com poder jo tenir amb el meu alumne sord. Llavors veig una dificultat en aquest en fer-ho natural a nivell de llengua de signes en un ambient mínim.
Jo crec que el que hem de dir a les pares que parles i si aprendes signes amb les paraules, no? Que com la mare en el vídeo, segon vídeo, que intenta usar les mans quan parla, no? Com fem amb els gests, no? Gesticulacions. Però més important és treballar amb la comunicació prèvia, no? Sí. I si el nen no parla, perquè amb dificultats, articulació, l'implant coclear té temps per funcionar, si no parla, pues sigue amb els signes, sí, perquè no és, no, jo no penso que puguem demandar a les pares d'être fluentes en llengua de signes, no, perquè és molt difícil, sí, però si aprenen una mica, pot ajudar, és limitat, sí. Però en l'escola, per què no treballar amb adults sords més, tenir persones sords amb una mica de formació, treballant en l'aula, treballant amb els professors, moltes sords que no tenen pleo i les agradarien una mica ajudar. Doncs aquest és una meta, no? Perquè el nen pot arribar una mica en un ambient diferent amb persones sords que també ajuden, no? Clar, cada nen és diferent. En els gràfics que he ensenyat hi ha nens sords que arriben molt bé en llengua oral, però en nostres estudis de nens de 2 anys que no parlen res i no comprenen en anglès, què fem amb ells? No puguem solament enfocar en els nens que té bon desenvolupament, perquè hi ha nens que no funciona, no, l'implant. No és 100%, no és 100%, no? Eficaç, no?